Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Deu i 41 minuts del matí, com els dèiem, avui teníem l'habitual entrevista amb l'alcalde Jordi Baiget, l'hem desplaçat una mica d'horari per un compromís que té relació amb una mort d'aquesta sentida, com és la d'una persona que segurament molts de vostès coneixien en la seva faceta, en la seva condició de policia, de guàrdia urbana, doncs en Salvador Hernán, que ha mort a 68 anys. Jordi Baiget, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
En aquesta segona hora de programa en què tenim l'alcalde, doncs com els comentàvem, hem començat el dia amb una, com ho diríem això, una mena d'incògnita, i l'hem d'intentar acabar a veure si l'alcalde ens deixa anar alguna cosa. Sí. Ell ho sap més que nosaltres, sí, home, sí, és molt senzill, això. És molt senzill, això és molt senzill.
Sí,
mireu,
sí.
Tenim dues fonts, totes dues ragen per un igual, i totes dues ens han dit el mateix sobre les persones que us poden acompanyar a la llista.
Llavors.
I aquestes dues encara ens diuen que és més important aquells que no us acompanyaran a la llista que els que us acompanyaran a la llista.
Ah, sí. Bueno, suposo
tenen
que sí,
part de raó.
Per les significats.
Per les significats, eh?
Sí, home, sí, i tant. Lògicament, doncs, les fonts són unes fonts que tenim format.
Que ragen bé.
Tenim format bé. Bueno, jo he plantejat un equip. Això de la llista a mi és una cosa que no m'agrada, perquè són números, no. És un equip de gent.
En qualsevol cas, està feta la llista.
Sí, està feta. Està feta la llista i és molt aviat, suposo que molt aviat la presentarem. Però aquesta llista, doncs, és una llista de renovació important, perquè sempre dic que, a veure, les qüestions te les has de plantejar reflexionant. Ve una època en la que crec que una renovació toca. Ve una època que potser algun de les dinàmiques s'han de, doncs, trencar i anar amb un altre tipus de dinàmica. Anem a jugar en un terreny de joc més complicat i més difícil, i crec que il·lusió nova, sàvia nova, persones que tinguin experiència en el món de l'administració pública, crec que és molt important. No vol dir que les persones que no m'acompanyen no la tinguin, sinó que entraran en un altre ritme, en unes altres expectatives, i a més hem de jugar amb una alineació, diferent i nova, aquest nou partit que ens espera.
Des de fora, i a partir del que ens han dit, tenim una certa sensació que no deu haver estat fàcil aquest procés.
Gens fàcil. Home, com us heu d'imaginar, seria jo un hipòcrita si digués, oh, això ha sigut una... No. He de dir que ha sigut dolorós, que ha sigut un... Per mi personalment, i suposo que per les persones que no repetiran, algunes que ja tenien molt clar que no volien continuar, i altres que he demanat que, doncs, no m'acompanyessin, sinó que necessitava incorporar altres persones, doncs ha sigut dolorós per totes ambes parts, perquè lògicament quan portes tants anys junts o portes anys treballant en moments difícils, moments de gran joia, moments complicats com és la política, bueno, pues, és un moment difícil de despedir-se, acomiadar-se, no com a persones i com a amics, ni molt menys, però que jo crec que ha de ser una forma, després ho has de relativitzar i de fer de forma natural, això jo crec que ha de ser una forma lògica en la política. La política és una vocació, la política és una predisposició a servir en un poble i en uns ciutadans, no és ni una feina, ni és perpetu la teva vida, la política, almenys jo crec que així, i en qualsevol moment, com va dir la vicepresidenta de la Vega, les maletes les has de tindre preparades i entendre això, que és una cosa natural, normal, dintre de la política, que a més són bons els canvis. Ja vaig dir, eren necessàries unes eleccions, són necessàries, i també era necessari en el meu equip un recanvis importants.
Fins on pugueu dir, i ara ve aquella part, diguem-ne, oi?, que a nosaltres ens toca preguntar, i a Jordi Baiget li tocarà contestar el que cregui que pugui contestar. En aquesta llista no hi ha Armand Paco?
No hi és Armand Paco.
En aquesta llista no hi ha Carme Prat?
No hi és Carme Prat.
En aquesta llista queda molt allunyada, diguem-ne, dels llocs preeminents Elisabet Pérez?
Sí, queda molt allunyada. Veig que tenim format molt bé.
Intentem de moment no hi anar molt d'allò.
Jo el que no faré és dir públicament la llista, perquè lògicament jo em dec a una estratègia de partit.
Està clar.
I també posar la roda de premsa necessària.
Està clar, està clar.
Però ja has fet tres preguntes que te les he contestat molt clarament.
En aquesta llista us acompanya molt a prop, una dona que en el seu dia va ser protagonista per un canvi de partit?
Molt a prop, sí.
Molt a prop.
Sí, no continuïs, perquè clar, lògica, amb la teva, diríem, suspicàcia de la... Et donaré els noms de tothom. I...
D'acord.
Ara ja prou, ja t'he contestat.
Ja prou.
Ja crec que queda bastant clar.
Ja prou. Bé, us acompanya també molt a prop vostre un home que us ha acompanyat sempre molt a prop vostre.
Sí.
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 Ja és... I és, diguem-ne, dels veterans que es mantenen.
Sí, home, aquest ho digues, senyor Rafael Roig, no? Em sembla que deus aquest sí, m'acompanya. M'acompanya.
Ha generat una... certa controvèrsia dins del partit, algunes de les decisions de Jordi Baiget.
No,
ho pregunto per si,
sí,
per si
jo,
a veure, jo d'entrada, sí. Per si més o menys, algú pot pensar que ha canviat una certa estratègia que potser col·locava determinades persones en un lloc de més preeminència en aquesta, diguem-ne, en aquest equip de Jordi Baiget de cara a les properes eleccions. I ara han quedat més reculades en llocs, diguem-ne, que no seran tan de projecció pública.
Sí, jo crec que de veritat la reflexió que jo he fet al presentar-me, primer, si em presentava o no, una reflexió jo crec molt personal, però que es tenia que fer, després la reflexió una vegada presentat de qui m'ha d'acompanyar i per què. Al final has d'intentar, i això no és gens fàcil, buscar les persones, no els millors ni millors, les persones... que tu creguis que per l'objectiu que tu vols aconseguir aquesta etapa, aquesta nova etapa, perquè és portar endavant un projecte, et poden donar millor resultat aquest objectiu. I també valorar les persones que t'han acompanyat, si poden acompanyar-te o no. Jo crec que la inèrcia no és bona mai, la inèrcia de les coses, no sempre s'han de replantejar. I el meu replantejament ha estat, i he de dir que ha sigut una reflexió personal, i només jo sol sóc responsable, i així ha estat, i a més agraeixo que m'han deixat pensar en l'equip que necessitava i en les persones que volia.
Voleu dir que heu, estat, això, que, també... que heu estat lliure,
sí,
per decidir?
Sí, sí. Sí. Ho he de dir, molt, molt lliure, perquè va ser una també de les condicions que jo vaig posar en el moment de dir, escolta, jo vull fer-me un equip, perquè l'etapa que ve és molt dura, molt complexa, he de trencar inèrcies i dinàmiques i he de posar sobre la taula persones que jo crec que em poden donar un cop de mà. Clar, lògicament, no tothom m'ha dit que sí ni tothom m'ha dit que no. Ha sigut un... Però jo m'he trobat amb la bona sorpresa de que la majoria de gent que he anat a buscar doncs, han posat a disposició per poder treballar per Sitges i les algunes persones ja em van dir que no volien continuar, ja ho sabíem, i a més teníem, com el senyor Josep Oriols, que també ja havia manifestat i ja ho sabíem que no, volia continuar, Javier Fernández, ja dic alguns dos més que no acompanyaran.
Sí, Antoni Caballero?
Antoni Caballero, no, Antoni Caballero era una persona que volia continuar, però jo vaig creure que en aquest moment... que és
en una altra posició.
O sigui que potser el més complicat ha estat aquestes persones que volien continuar i que jo he manifestat la voluntat de que creia que no era el moment de que m'acompanyessin.
Algú s'ha sentit un xasco gran?
Pot ser, pot ser.
Pot ser.
Pot ser perquè potser algú aquesta inèrcia de que bueno, és natural que continuï, potser això no és així. Jo crec que no ha de ser així. Llavors, potser sí que et pots emportar un xasco. No? Si tu creus que aquí estàs perquè primer la voluntat del poble t'ho dirà si estàs, la voluntat d'un partit, d'un líder, d'uns companys, d'uns factors de dinàmiques i això, i tu creus que això és, no sé, estàs a precari, no?, aquesta situació, no, si tu creus que això tens l'obligació que has d'estar per una raó, o creus que has d'estar perquè et toca, doncs et pots trobar-te.
Una darrera reflexió, perquè temps tindrà Jordi Baiget també d'explicar el perquè sí. De la llista i el perquè de qui hi és i de qui no hi és. Algú pot pensar des de fora que prescindiu de persones amb un pes polític que poden ajudar en la situació actual en la qual està Sitges i agafeu persones, diguem-ne, que des d'un punt de vista d'experiència política no en tenen tanta com les que es prescindeixen?
Bueno, jo diria que les persones que vindran a la llista alguna té una experiència política potser molt més gran que la meva.
Torno a dir un nom o me'l guardo?
No digui cap nom. No, perquè vaig tirar els fons, no sé qui haurà sigut, però Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do alguns.
Celebra la seva festivitat el 16 de juliol.
Sí, això és veritat.
Sí, d'acord.
És que no puc dir mentides.
No, cal, no cal, ni volem que en digueu.
Vull dir que jo crec que experiències... jo he anat a buscar molta experiència amb la política i amb la gestió, perquè lògicament és important. I he anat a buscar persones que portin innovació i portin il·lusió i porten frescura. Aquesta última legislatura ha sigut molt dura, molt dura, i ha fet que l'equip en el que hem treballat durament per intentar doncs, tirar endavant el poble de Sitges, l'Ajuntament, doncs ha sigut un... s'ha desgastat, és un equip desgastat, és un equip, jo no diria cansat, però sí que la pròpia dinàmica ha portat un equip que li falta una revolució més, un ritme. Jo no creia que aquest equip, aquests 4 anys, aquest ritme el aconseguís, aquest equip, jo necessito jo mateix, a més, que també a mi em posin amb
que, que ho sacsegin una mica.
Exacte. No? Jo crec que això només ho poden fer persones que entren amb una visió nova, amb una visió diferent, amb experiència. I, home, lògicament, dels 21 no podia canviar els 21. Això no té cap sentit, tampoc. Sinó que les persones que poden aportar algun valor en aquest equip que ja estaven, doncs, són persones que se'ls reconeix i continuen amb mi treballant endavant aquest projecte.
En qualsevol cas, la llista es presentarà més o menys?
Jo crec que o aquesta setmana o molt tard la setmana que ve. Molt tard, eh? Ara hem d'acabar doncs, esbrinar i ja està.
Uh-huh. A 2 mesos vista ja d'aquestes municipals del bueno, 22. Sí,
60 dies, no?
60 dies.
Sí, sí.
60 dies.
60 dies, eh? No són res.
En què pot pensar un alcalde 60 dies d'unes eleccions?
Un alcalde, no un candidat, eh? Un alcalde es continua la seva feina d'alcalde fins l'últim segon del dia 11 de juny, si serà alcalde o no. Però ha de pensar en continuar amb els seus objectius, no despistar-se amb la campanya, perquè les campanyes són elements que atrapen el candidat, perquè home, el poble continua el seu ritme, els objectius que tenim sobre en aquest moment són suficientment importants com perquè continuem treballant amb ells, i doncs d'alguna manera intentar que aquest equip, que és l'Ajuntament, no s'impregni d'una dinàmica electoral que fa que moltes vegades doncs, es paralitzen coses o algunes coses es despisten. No, això jo tinc molt sobre la present que he de treballar com a alcalde fins a l'últim segon.
El deute continua sent un dels temes,
sí,
òbviament,
ho serà durant bastants anys. Entenguem que el deute, com el deute que puc tindre jo o una altra persona de la seva hipoteca de la casa, són uns anys que has d'anar pagant, no? Repeteixo, el deute és, l'important és poder-lo pagar, no? Segon, és poder-lo anar reduint, aquest deute. I estem en vies, però serà llarg, ja sempre he parlat el 2015 com a gran repte de fer un ajuntament sostenible, solvent, o sigui, tenim 5 anys, 4 anys i mig, 5 anys per aconseguir aquest objectiu, pues el deute el que hem de fer és anar-lo pagant, anar-lo reduint i no anar generant més, que aquest és un tema, anar aturant aquesta màquina de generar deute. Això com significa? Pues bueno, pues amb unes eleccions, amb una dinàmica nova, amb un equip nou, podrem fer un pressupost nou, diferent, per això l'hem prorrogat, perquè no creiem que era lògic fer-ne un ara, sinó que el nou equip de govern, sigui jo o sigui un altre, jo crec que ha de replantejar-se tot el pressupost, anar a un pressupost zero, que es diu, replantejament de tot un pressupost per trencar la dinàmica d'aquest pressupost que en aquest moment... pots fer ajustos, però no pots fer un bon pressupost per això. Seguim les nostres línies, per exemple, la concentració en aquest moment de treballadors a l'edifici Sitges-Proelles, no li direm més Sitges Reference,
no.
Direm Sitges-Proelles, val? Perquè crec que és lògic, allò són les Proelles, tots dèiem anem a les Proelles i no anem als Reference, o sigui, anem a les Proelles. Doncs aquest edifici, la idea era d'aconseguir que tots els treballadors pues, produeixin millor, a part que estiguin millor ben més atesos, més bé com a treballadors, però generar menys despesa. O sigui, per exemple, les fonts d'aigua que en aquest moment ens hem després és una anècdota, però és una idea clara. Després estem treballant molt en trobar ingressos, nous tipus d'ingressos, amb concessions, amb ventes de patrimoni, amb gestió de patrimoni. O sigui, estem treballant en una línia que no serà d'immediata, diríem, solució de l'Ajuntament, però si continuem aquesta línia, i jo crec que n'estic convençut que ho aconseguirem, doncs cap allà al 2014-2015, si és abans millor, doncs podrem aconseguir un Ajuntament sostenible.
Enmig de tot plegat, l'alcalde farà la memòria del 2010 aquest divendres, l'exposarà enmig de tot plegat, hi ha el projecte Qualia.
Sí.
Fins a quin punt creieu que el projecte ha generat l'empatia suficient o no?
Bé, la meva impressió, perquè dades subjectives n'hi ha, però la meva impressió és que l'ha generat. Ha generat il·lusió, ha generat esperança, ha generat amb aquest projecte, pues, algunes persones, jo crec que fins i tot s'han enamorat del projecte, val? I algunes, i la majoria, no diria la majoria, però algunes, no, majoria no, perquè la majoria jo crec que estan il·lusionades pel projecte, hi ha expectatives esperant signes de realitats i d'algunes qüestions que a poc es aniran produint.
M'aturem aquí i us preguntem i ens matiseu. Algú fins i tot està tan apassionat que li ha dit a Jordi Baiget que mentre ell continuï tindrà el seu suport econòmic per això de Qualia?
Sí, sí.
Sí.
Sí, perquè, a veure, una de les qüestions per les que la reflexió meva va ser presentar-me va ser Qualia, perquè molta gent és un projecte que creu que l'hem de tirar endavant, que és una oportunitat per Sitges, que a més és un projecte que a la marca Sitges i a la identitat i la personalitat de Sitges s'hi troba gust amb aquest projecte, d'una complexitat, torno a dir, enorme. Les coses, és que jo vull fer entendre a la gent que les coses no són gens fàcils. Aprovar el Pla General no va ser gens fàcil. Però si tens clar que el vols aprovar o que vols fer-lo i busques la complicitat i a més t'hi dediques i treballes...
El Pla General, però potser es va moure més amb una participació col·lectiva després d'una mena de aquelarre, no?
Bueno, sí, hi havia una aquelarre.
I en canvi, el cas de Qualia, diguem-ne que no sabem si fins i tot des del punt de vista polític, i el mateix alcalde ho va dir, jo he estat molt discret perquè no podia dir més coses de les que podia dir, però si això ha generat, no sé si dir, que no una tanta concentració, diguem-ne, de l'entorn del projecte.
Jo tinc informacions a vegades, i per exemple jo tinc una informació que m'han demanat, per favor, que no l'expliqui, perquè darrere hi ha estratègies, doncs, de persones, d'entitats financeres o d'entitats econòmiques o d'empreses. I clar, jo tinc que moltes vegades doncs, respectar, perquè la lleialtat, fins i tot els silencis són molt més importants a vegades que la informació mal donada, no? O fins i tot les expectatives. Fixeu-vos en l'expectativa que ha generat ara, que ja és part d'una realitat, però que encara és necessari construir aquesta realitat. Imagineu-vos si fa 3 anys ho hagués començat a dir que sí, que igual posarem una universitat d'art. No és creïble, això. I no és perquè no hi hagi un procés de participació, d'això, perquè lògicament els processos de participació es poden produir en qualsevol moment, sinó perquè hi ha estratègies dintre dels grans projectes, tant per part dels que són els que volen invertir i volen posar-se, o fins i tot pel propi alcalde i pel propi equip, que són necessaris, doncs, establir aquest tipus d'actuacions que estem fent, no? Però, home, a veure, jo he tingut reunions amb més de 500 persones de Sitges, amb els seus diferents reunions, per l'oficina qual hi han passat moltíssima gent, a la web hi ha moltíssima gent que ens està donant informació. Avui mateix he tingut una reunió abans d'anar a l'enterrament de la Universitat de Gijón d'Art i d'Art i Cultura, que ha vingut aquí a interessar-se pel projecte, que vol entrar en el projecte, o sigui que a la Universitat de Vic ja estem a punt de signar, la UOCA també, o sigui que anem avançant, pot ser molt possible que comencem cursos ja al setembre de la Universitat de la LIPA. Estem avançant molt, estem avançant. El que passa que també són elements que no t'hi pots dedicar d'una forma plena, l'Ajuntament de Sitges i el poble de Sitges té altres també necessitats i nosaltres anem avançant amb el camí que toca.
Què creieu que li interessa més a la ciutadania ara, però? El desenvolupament de Qualia o aquelles coses que han format part també de l'univers particular dels ciutadans, que és la neteja dels carrers, la seguretat, aquestes coses.
Jo crec que a la ciutadania li importen bastantes coses, no només una. Malgrat cada persona, segons la seva visió, o segons el seu problema, o segons els seus principis, però li importa una cosa més que l'altra. I això és normal, i és la diversitat, i és el que s'enriqueix. Si a tothom li importés només els carrers, doncs no tindríem un problema. Si tothom li portés Qualia, també tindríem un altre. Jo crec que la ciutadania en aquest moment, que quan parlem de ciutadania tenim diferents sectors, els ciutadans poden ser empresaris o poden ser ciutadans del seu carrer o poden portar els nens a l'escola. O sigui, la ciutadania, jo crec que li preocupa que el manteniment del seu estil de vida, la seva qualitat de vida, es conservi. No que es millori, perquè sí que lògicament entenen i entenem tots que no podem millorar, perquè ni a mi em pertoca, seria una irresponsabilitat dir que millorem, sinó que el mantinguem, no? Que mantinguem, doncs, aquest espai urbà que tal com està. home, sempre seria millorable, però els recursos ara són els que són. Que és seguretat, que és jardineria, que és neteja, que és... I fins i tot jo entenc que la ciutadania està disposada a entendre que, bueno, que en els moments que estem vivint, doncs, si el manteniment és aquest o una mica menor, les coses han de funcionar així. Hi ha un altre tipus, no un altre, poder un ciutadà que està en el món de la cultura, de l'educació, dels serveis, bueno, també això, no? El manteniment d'una sèrie de activitats que es fan en diferents entitats, que són part de la nostra cultura, de la nostra societat, i que és bo que es mantinguessin i tiressin endavant. Després tenim els que estan molt preocupats per la feina, i que el que volen és que generi llocs de treball, riquesa, que hi hagi expectatives de futur, que no tot ho posem al cistell de l'aturisme. Aquests són persones que... I que també hi ha una sèrie de ciutadans que es preocupen per la imatge internacional del nostre poble, per la marca de prestigi, perquè genera una economia i, a part, un orgull ciutadà, no? O sigui, aquest m'agrada Sitges de molta gent, vale? És la seva conservació, però també és la seva, diríem, implicació internacional de la nostra marca, del nostre nom, amb l'art, la cultura, el turisme i això. Per això, Qualia, jo crec que està ben emmarcat aquí. Hi ha una altra gent que li preocupa l'Ajuntament si podrà pagar coses o no, també li preocupa.
Tots aquells que estan pendents?
Sí, clar, lògicament aquelles persones que són empresaris o autònoms o allò que els preocupa, perquè lògicament ells tindran que pagar també altres coses, gràcies, perquè ara ningú ens deixa diners a ningú i hem d'anar pagant uns als altres per anar pagant fins l'últim moment, que és el banc, que tornes a pagar el banc, al final. Mm-hmm. Això està clar, eh?
A peu de carrer aquesta situació ha generat multitud d'històries, sí, suposo que en sou coneixedor, hi ha un munt de professionals que ens diuen que bé, que des d'intervenció els comenten que si encara no, que si, ui, si això ho pots tenir d'aquí 3 mesos o 4...
Bueno, la tesoreria d'un ajuntament és molt complexa, la tesoreria, depèn també d'una sèrie d'ingressos que s'estan retrasant, depenien fins ara de la finançament de les entitats bancàries que s'ha tancat, i hi ha de les pòlisses de crèdit que també ens diuen que no, coses molt normals que estan passant ara, llavors tot això s'està ajustant. Jo crec que en aquest moment el gran problema que tenim amb aquesta societat, no només la nostra, és que ens estem ajustant en una altra època, no anem a una, jo crec que no és un, és un altre model que estem començant a entrar, no? I aquest model ens haurem d'ajustar, ens estem ajustant i haurem d'assumir que aquest ajustament provoca problemes com aquests.
El que passa és que la persona que a l'Ajuntament li deu diners, què li pot dir l'Ajuntament? Que s'esperi?
No, la gran avantatge és que, i això és una cosa que és evident, tothom, l'Ajuntament sempre paga, el que passa és que està pagant més tard de lo normal, perquè la tesoreria, lògicament, doncs, provoca en aquest moment tensions que anem per prioritats. No? O sigui, les prioritats són les nòmines dels treballadors, que és lògic, després hem de pagar a les entitats financeres la càrrega financera, després hem de pagar una sèrie de serveis que són de gran importància pel poble de Sitges, i cada mes veiem el que ens queda i llavors comencem a pagar aquelles, diríem... factures que, bueno, per prioritat de temps, que a vegades no és així, perquè si no hi ha una urgència ho atenem el que podem, i sempre cada mes hi ha una reunió amb la tesoreria, amb la intervenció, a veure de quina forma podem anar a fer front a aquests pagaments que en aquests moments hi ha.
Qui li agradi bé i qui no? Com diuen els castellans, això és el que hi ha?
No, això no és així. Nosaltres sempre atenem a tothom, intentem atendre a tothom. O sigui, jo sé que el senyor Rafael Roig, igual que abans, jo mateix estic atenent gent i intentant donar solucions. Jo crec que la gent, i si hi ha algú que potser no ha sigut així, doncs, disculpes, però sobretot nosaltres intentem explicar a la gent i dins a comprometre's, mira, si dintre de 6 mesos t'ho pagarem, pagar-ho, si no, a pagar-t'ho amb 3 plaços, i si no, això és el que estem intentant, doncs, amb tothom a aconseguir això.
El darrer cop que estàveu aquí encara no se sabia que el fiscal d'Urbanisme de Barcelona havia arxivat,
sí,
la denúncia, no sé, ho digui, interposada per la plataforma a l'entorn dels museus. Va venir el delegat del govern de Catalunya, el senyor Joan Rangel, va fer una visita. Alguna reflexió a l'entorn d'això i, a partir del que hem pogut escoltar aquests darrers dies, en què les diferents també formacions polítiques, tant les que es presenten com les que venen de Bellnou, també han posat sobre la taula, i alguns ciutadans. Per una banda, si això s'ha mogut dins un marc d'aquesta participació de la qual molts polítics en parlen, però que peu de carrer, diguem-ne que en el cas d'aquest procés no és vista d'una forma massa enriquidora o edificant. I per una altra banda, si tal com estan les coses justifica aquesta despesa a l'entorn d'un projecte que també porta elements, diguem-ne, de discussió.
Sí, la veritat és que, a veure, primera reflexió, ja ho vaig dir, tothom pot discrepar del que estem fent, només faltaria, i també tothom té dret a anar a buscar en els tribunals, en la justícia, el que realment ell creu que és de dret o és la seva proposta, i que lògicament, bueno, que s'hagi arxivat, jo crec que està molt bé, perquè sí que jo el que no entenia era anar a buscar un delicte penal. Jo entenc que pot haver-hi algun problema administratiu o fins i tot urbanístic de reglamentació. Bueno, ho entenc, és que a més podria ser, no dic que no, perquè lògicament la complexitat d'aquesta obra no determina que els que ho hem tirat endavant i totes aquestes comissions, quan han aprovat, tinguin la veritat. No. Crec que la tenen, i això si un jutge ho acaba confirmant. Ara, el delicte penal jo ho vaig trobar una mica exagerat, per això... Me n'alegro, perquè clar, tots els que estàvem imputats doncs, d'alguna manera et preocupa estar, perquè lògicament no t'agrada. L'altra qüestió.
La participació.
A veure, jo crec que és un projecte que en el moment que es va posar en marxa, que d'alguna forma també vam fer una estratègia de dir, escolta, fins que no aconseguim els recursos econòmics, no obrim noves expectatives. O sigui, jo entenc que la ciutadania pot participar i ha de participar, però la participació ha de ser molt responsable. I la participació, a més, és una forma d'educació i de civisme, no una forma només d'embolicar les coses, que a vegades passa, o d'entorpir, perquè també nosaltres, els governants, fem malament la participació, llavors acaba que una gran possibilitat amb molt bona voluntat per part de tothom acaba que allò no es pot fer. Hem de dir que tant la Diputació com l'Ajuntament estaven molt preocupats per la situació estructural d'aquests edificis. Molt preocupats fins al punt que es anaven tancant sales i anaven tancant perquè no hi havia ja, fins i tot el MNAC va haver-hi una amenaça de tancar el Cal Ferrat definitivament si no hi havia una actuació d'estructura, sobretot d'estructura. Això ens hi vam posar i tant amb el director el Toni Sella i jo vam posar-nos i vam demanar a totes les instàncies possibles, sapiguem que nosaltres no podíem posar diners, que no els teníem, si ens podien col·laborar amb això. Per què? Pues clar que és una despesa, jo crec, amb arguments per fer-la ara. És el nostre valor més important que tenim, és el patrimoni més important que tenim, és la història més interessant i la història que ens ha fet donar un salt de gran qualitat a Sitges en el món de la cultura, de l'art, de la història. Som un referent, aquesta Universitat de Gijón, la seva rectora, és que el Cau Ferrat és un dels seus signes d'identitat com a artista, i lògicament, home, algú m'ha preguntat, jo sempre faig una reflexió contrària, què passaria si algun dia ens tanquen el Cau Ferrat i diuen que no el poden obrir més fins que no s'arregli, no? Doncs lògicament hauria sigut un greu problema, una gran decepció per part de la ciutadania de que el govern no hagués fet res. Què vam fer? Vam fer discretament anar a buscar el finançament i vam tindre la sort, jo crec que és la sort, a part d'anar-la a buscar la sort, de que ens van dir que sí les tres entitats que van apostar per això. A partir d'aquí, quan van dir que sí, vam dir, home, hem de fer un projecte. I aquest projecte qui l'ha de fer? Doncs, bueno, aquella persona qui el va fer l'any 94, per estalviar diners, per perdre més temps, senyor Cros, és una persona que l'any 94 ja va deixar un projecte fet, però aquest projecte no es va aprovar després i no es va fer. ¿Vale? Vam anar-lo a buscar, vam dir fins al projecte, que hem d'anar a Madrid, perquè lògicament teníem que anar a Madrid amb el projecte, i allà ens dirien sí o no. L'expectativa vam valorar, de dir que hem fet un projecte, que anem allà i que ens diuen que no, ve generat una reacció en contra, absolutament en contra. Però Madrid ens exigia el projecte, i ens exigia el projecte rapidíssim, perquè tenien molt clar que l'1% del patrimoni el anaven a concedir a diferents llocs, i nosaltres ens van dir, sí, si vosaltres veniu ràpidament al projecte, ens el valorarem i igual us direm que sí. I això és el que ens va fer córrer molt. Llavors vam creure oportú de dir, escolta, tirem, que l'important és arreglar aquests museus i la seva estructura. Jo crec que ningú discuteix arreglar aquests museus i la seva estructura. Ningú discuteix. bueno, hi ha un d'aquesta plataforma que discuteix l'Anglada, que és una discussió molt tècnica, que jo de veritat intento interpretar a vegades i em costa, és molt tècnica, i jo crec que l'únic que fa una mica de preocupació per part de tothom, i a mi jo també, perquè sóc també un sitgetà, és aquesta pell que se li posarà de vidre per conservar i a la vegada per a solucionar l'accessibilitat i donar-li també un toc de modernitat a uns museus més poder. Bueno, a tots ens fa una mica de dir, bueno, això, has pogut preguntar o no preguntar si això era l'ideal o no. Bé, el senyor Hernández Cros va dir que aquesta era l'única solució, la seva, per aconseguir els objectius que volien els propis museus, accessibilitat, no sé què, conservació, això. I a partir d'aquí és quan nosaltres vam tirar endavant.
Dues qüestions a partir d'aquí, i interpretant els arguments que deixàveu sobre la taula. Enteneu, per tant, o es pot interpretar, per tant, que la prioritat per aconseguir el finançament va portar al desenvolupament del projecte d'una forma que segurament no hagués estat l'ideal si es té en compte el vostre posicionament en allò de dir, home, m'hagués agradat que s'hagués pogut debatre una mica això abans de portar a Madrid, però les circumstàncies en aquell moment van exigir que s'anés amb una immediatesa.
Que ho has explicat tu millor que jo. És això. És així, sí. A vegades, si busca coses, diríem, no, és que segur que no... No, aquesta va ser la qüestió. La immediatesa, jo me'n recordo d'anar dos mesos, bueno, anar un mes de febrer, no sé si va ser, allà dir, escolta, l'1% ens el donarien per fer això. Perquè, clar, la Diputació deia, si no el dona el Ministeri,
nosaltres movem
la Generalitat, si no ho dona la Diputació i el Ministeri. Nosaltres tampoc. Vale? Anar allà i ens van dir, mira, pues, si voleu entrar, us queden dos mesos, un mes i mig, si entreu al projecte. Si no, ja us anireu a l'any que ve i ja veurem el que passarà.
O sigui, en altres circumstàncies, potser l'alcalde hagués cregut més oportú que això hagués estat motiu d'un debat.
Cap problema, ja sabeu que a mi m'agrada els debats i m'agrada la participació.
Us ho pregunto per si, en el fons, us sap greu que aquest projecte que respon a un dels elements més identitaris de Sitges acabi sent també doncs, un projecte tan controvertit en el resultat final.
Sí, però jo crec que és controvertit, però en un sector molt, molt, molt concret, sí. Amb tots els respectes, perquè clar, potser una sèrie de persones, no dic quantes perquè no ho sé, però una altra cosa és les signatures, perquè és molt fàcil, jo vaig al cap de la vila, signatures n'agafo 25.000 per qualsevol cosa, que és lògic i il·lícit, però a mi, és un, per exemple, si el tema qual i allà on vagi m'ho pregunten i venga i com està i no sé què, a mi pels museus em pregunta, però molt poca gent. És una preocupació també, perquè crec que a veure si amb aquesta remodelació aconseguim que els museus de Sitges o aquest patrimoni que tenim i molts més sitgetans s'impliquin, interactuïn, entrin, surtin. Jo crec que teníem una vessant de participació, diríem, de gent de fora dels museus molt més que de dintre del nostre poble. Sí que hi ha una sèrie de persones que són amants, són enamorades, són experts del nostre Cau Ferrat i que gràcies a això els tenim com el tenim i gràcies a ells han posat molt en valor tot això. Però jo crec que la ciutadania de Sitges coneix poc els nostres museus i el nostre Cau Ferrat. I aquest ara jo espero i ho desitjo que realment aquesta nova inauguració que es farà el dia que toqui, revitalització, que li donarem un aire a veure si realment la gent li agrada més entrar, sobretot m'agradaria que entressin més sitgetans en els museus. Espero que això sigui així. Per això que sí que és cert que, perquè clar, quan tu vas a qualsevol lloc, el mercat, el poble sec, no sé, no és en aquest moment una preocupació als museus. Sí que és, a lo millor el meu fill no té un lloc de treball o els jardins del... Això sí que són preocupacions sèries i tan importants com a les altres.
Una qüestió final, perquè l'alcalde després té una reunió, però sí, ens ocuparà un tema que també està preocupant darrerament. Ens parlaven, i aquest matí a la tertúlia també ho han dit, tot un seguit de, diguem-ne, de rodamons al centre de Sitges. L'alcalde senteix, i és que ja n'és coneixedor, suposo, d'aquesta circumstància, alguns que fan servir, diguem-ne, com a base d'operacions l'Acapulco, que després venen cap aquí, van cap allà, etc. Què es pot fer, què no es pot fer?
Som conscients d'aquesta realitat, a més és una realitat que no és només d'ara, sinó poder ser incrementat una mica més ara, les circumstàncies poden ser així. És molt complicat, he de recordar que després d'un treball molt, molt seriós que ha fet els serveis socials, el Pablo, no sé si recordeu, bueno, doncs ara ja el tenim ben ubicat, en un lloc, fora de Sitges, lògicament, atenent-lo com es mereixia aquesta persona, però que no tenia... que era un representant d'aquests indígenes.
Sí, d'aquest col·lectiu.
Bé, els serveis socials han de treballar molt per aconseguir que aquestes persones... Mira, aquestes persones, si es posen en una casa que no és propietat d'ells, lògicament s'ha de desallotjar, però per desallotjar també has d'anar al jutge, eh? No és gens fàcil, el jutge, i ja ho hem fet amb una, a Villa Carmen, aquí on estava,
sí.
Hi havia hagut uns indigents i d'allà vam lograr que el jutge els poguéssim treure, eh? L'Acapulco és reincident. Sí, estem demanant a la propietat que tirin l'Acapulco, perquè l'Acapulco no, s'ha de tirar a terra, vale? I estem demanant a la propietat que, per favor, tiri l'Acapulco a terra.
I allà hi ha hagut petits focs, fins i tot, sí, algun, bueno, alguns problemes...
Bueno, res, perquè, que fa, com que no hi ha llum...
S'escalfen d'alguna manera.
D'alguna manera. O sigui, la policia està darrere per lograr, doncs, desocupar del lloc que ocupen. Quan aquesta persona se senta en un banc o se senta en un carrer,
un pedrís,
o en un portal, que sé que els portals, a més, són persones que van al costat, sobretot de mercats, de llocs...
D'establiments concorreguts.
Sí, perquè la gent els hi don cosa, que és molt normal també, eh? I com que ells, quan surt algú, diu, va, té, que et don qualsevol cosa, eh? Fins i tot li donen menjar o li donen d'això... Doncs, bueno, ells agafen aquestes dinàmiques, i aquestes dinàmiques, quan estan al carrer, si no fan cap qüestió d'ordre públic, una persona pot estar centrada al carrer.
O sigui, hi ha un marc legal, com se'ns havia dit en el seu dia, sí, que una persona pot estar al carrer que mentre no alteri l'ordre públic,
mentre
aquí no passa res.
Mentre no alteri l'ordre públic, no passa res. Lògicament, demanar allò no es pot, i si és millor lògic, si nosaltres, la policia, troba algú demanant, pues, i si porta un menor, hem de vigilar moltíssim. Però si són indigents, persones que no demanen... que la seva activitat és estar allà sentat i de tant en tant, doncs, algú els hi dona una botella de vi o l'altre els hi dona això, home, nosaltres l'únic que podem fer, i que ho fem algunes vegades, és que la policia va allà per allà i els diu, per favor, miri, és millor que vagin a un altre lloc o millor que busquin, fins i tot nosaltres hem arribat a pagar trens, a persones, perquè a vegades t'expliquen la vida els serveis socials quan atenen i necessiten per pagar un tren per poder anar a casa de no sé qui. Bueno, els serveis socials fan el que han de fer. També a vegades pagues el tren i tornes al cap de dos dies, perquè potser allà tampoc. No, escolta, jo estic convençut que els serveis socials fan la seva feina, la policia fa la seva, però no és una d'aquelles qüestions fàcils. No és d'aquelles que molta gent pensa, no, és que aquí ens hauríem de treure i s'ha acabat. No. Bé, ara ve el bon temps, ara apareixen més, perquè quan és l'hivern ells tenen fred i llavors s'amaguen més sobre... Bueno, busquen llocs per
guarir-se.
Sabem d'algun que a més dorm en algun lloc d'alguna entitat bancària, que també tenim controlat, però és difícil. Què podem fer? Bueno, nosaltres intentem reubicar-los i tornar-los als llocs d'origen, parlar amb les famílies si n'hi ha, veure quines possibilitats hi ha, però lògicament no, aquí a Sitges no hi ha un lloc perquè puguin anar a dormir, no existeix, no podrem en aquest moment assumir aquesta tampoc situació. Mm-hmm.
O sigui que no hi ha massa bona solució.
No, és qüestió d'intentar cada un d'ells, igual que hem fet amb alguns, que, bueno, intentar, doncs, dir-los que si se'n van o estan menys al carrer o busquen alguna solució, fins i tot algun hi han buscat treball, o sigui, feina, i alguns se'n surten d'aquesta dinàmica de vida, que fins i tot jo quan vaig parlar amb alguns d'ells és com una forma de vida, eh? No tenen gaires ganes de viure d'una altra manera. Alguns us fan perquè realment no tenen recursos i altres no és que no, també no en tenen, però són dinàmiques de vida que han buscat.
I aquí una qüestió que segurament tampoc no es pot deixar de banda, tot i que l'argument també es presta a interpretacions, sí, més dures. Hi ha una qüestió d'imatge aquí també?
Sí, clar.
Totes aquelles persones que em diuen, bueno, esclar, és que el centre de Sitges,
sí,
i passen criatures que van a col·legi i els diumenges i els caps, sí, de setmana, etcètera.
Però tampoc podem amagar aquesta realitat, perquè no ho vegi ningú, no? O sigui, aquesta és una realitat. Hi ha una sèrie de gent en aquesta societat que viu de l'indigència, que existeix per raons, segur que molts d'ells, la majoria, segur que no voldrien viure així. És cert que la imatge d'un poble, de més, jo diria, turístic, i un poble de l'estil de vida i de qualitat, home, no ajuda, però també hem de ser conscients que no vol dir que els hem d'expulsar i amagar-los. No, hem d'intentar evitar que aquesta imatge ens deteriori, hem d'evitar que hi hagi gent que visqui així, aquest seria la nostra... i hem d'evitar que Sitges, doncs, vagi amb increment, això, i això és el que han de fer els serveis socials. Sobretot és un tema de serveis socials més que d'ordre públic.
11 i 20 minuts. Jordi Beget, gràcies.
Moltes gràcies.
Fins la propera.